permeten l'accés gratuït durant el 2026 mitjançant targeta única, targeta intermodal o targeta ciutadana. Aquesta darrera, però, només es podrà servir fins a final d'aquest mes. Hem arribat a les 10:04. Que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. El mot polisèmic d'avui és l'eix conductor d'una paràbola bíblica, la dels talents que ens conta Mateu. Un conte que ens anima a utilitzar les capacitats i els recursos que Déu ens dona per multiplicar el seu impacte en lloc d'amagar-los per por. Així, un amo confià doblers als talents, que eren l'euro dels pobles antics de la Mediterrània i de la Mesopotàmia, a tres serfs, segons la seva capacitat. Dos els duplicaren i varen ser premiats, mentre que el tercer, per por, per temor, les va enterrar els talents i, clar, el seu senyor el va reprendre per ser mandrós. Pot ser d'aquí provengui el significat de la paraula talent, tal i com la feim servir avui. Aquesta especial aptitud per fer certes coses amb permís de la intel·ligència artificial. Talent també s'entrena, ho saben bé, a les entitats que fan feina amb persones amb capacitats diferents. Si l'objectiu és aconseguir un lloc de feina, el camí és ple d'oportunitats de creixement.
Para mí el talento es algo que va más allá de la capacidad de la persona. Es algo que está intrínseco en ella y lo único que hace falta es alguien que sepa verlo, sepa llevarlo a su máximo exponente, pero sin duda todas tenemos talento. Yo soy Carlota, soy técnica en Inserta Empleo. Inserta es la bolsa de empleo de la Fundación 11 para personas con cualquier tipo de discapacidad o incapacidad laboral. Lo que hacemos desde Inserta es ofrecer un servicio que es gratuito, orientación laboral, formación y empleo para este colectivo. Entrenando talento ha sido, wow, un viaje porque era algo que no habíamos hecho nunca, es un proyecto totalmente nuevo y que tiene una apuesta muy clara, que es cambiar el modo de aprendizaje. Y creo que lo que más destacaría en este caso es que sin quererlo se ha creado un equipo total, un equipo que se ayuda, que se apoya, que se escucha, que se entiende y que semana tras semana ha ido alcanzando los objetivos, ha ido mejorando y sobre todo desde el día 1 hasta la actualidad hemos visto un cambio muy grande en las personas participantes y creo que lo más bonito de todo es que te digan que están contentas, que lo están disfrutando, que les está motivando y que realmente les está sirviendo y lo ven como algo positivo.
Hola, soy David Bendasa. Me gusta el fútbol y me gustaría trabajar de entrenador. Y como otra meta tengo pues sacarme el graduado de secundaria, ya que me abre la puerta de poder estudiar lo que me gusta, ser entrenador.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro.
Lo que más me llama la atención y me gusta de la formación de Inserta es el cómo avanzamos todos juntos, el compañerismo que hay y la empatía que tenemos todos, la comunicación activa y cómo nos expresamos todos emocionalmente juntos, porque ya no es un grupo de gente, sino hemos hecho como una pequeña familia. Nos llevamos todos muy bien. Y la verdad que es súper guay.
Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol.
Con Itzi, con Bego, nos enseñan mucho cara a la vida laboral, nos forman y nos enseñan cómo podemos tener a algunos compañeros de trabajo, nos enseñan a tener, como ya he dicho, comunicación activa, que es muy, muy, muy importante. Luego también tenemos que tener unas metas, unos objetivos. También nos enseñaron a hacer un camino, que en ese camino lo dibujamos como una línea del tiempo y te enseña que para completar eso tienes que pasar varias cosas diferentes. Bueno, y con Insensi en el terreno de juego, todo lo que aprendemos en aula lo practicamos en el terreno, pero lo que más mola es cuando hacemos las actividades en conjunto, en equipo, y actuamos como un equipo de verdad.
En David Bennàsser ja ha mencionat les entrenadores d'aquest equip talentós. Navego Arcenillas, que és formadora en Magisteri d'Educació Física, Nascenci Gordo, entrenadora de futbol, i Nitzi Anton, psicòloga de la Fundació Mallorca Integra. Són les formadores del programa Entrena Talento per al desenvolupament d'habilitats laborals a través de l'esport amb joves amb discapacitat. Entrenen a l'aula i el camp de futbol, ens ho ha contat Itzi Anton.
És molt important aquesta coordinació entre les tres. Està sent, bueno, interessant perquè normalment es hace al revés, haces deporte i des d'ahí es traes a la vida real i el planteamiento és a la inversa. Sacamos y trabajamos las creencias, herramientas de orientación al logro, trabajo en equipo, creación de metas realistas, diseño de objetivos. Y esto luego, una vez trabajado, lo aplicamos. Entonces, lo que está pasando es que entienden mejor y conectan mucho mejor con el deporte. Aunque bueno, la clave es que esto luego lo podamos llevar al mundo laboral. Y en la programación de Entrenando Talento es que después de cada bloque de formación hay una actividad complementaria en la que se refuerza lo realizado en el aula y en el campo, y se vincula en alguna de las actividades con el mundo laboral. Por ejemplo, han ido a hacer un roleplay en una empresa en la que han entrenado sus habilidades de comunicación efectiva después de trabajarlas en el aula, en el campo de juego. Después han ido a una empresa en la que han hecho un roleplay en la que han tenido que trabajar esta comunicación efectiva, control de la activación al exponerse a una entrevista. Entonces, esta tercera acción es aula, campo y luego actividades complementarias en las que poder ejecutar estas habilidades en el campo real de la vida, que seria la búsqueda d'empleo en este cas.
Per tant, de l'aula al camp i també a les empreses col·laboradores, i funciona, com també ha compartit amb nosaltres na Nieves Coca, una de les participants en Trena Talento.
¿Qué estás aprendiendo en el aula con Bego y con Itzi?
Pues tener una rutina y técnicas laborales, pero a través del deporte. Con ellas hacemos la teoría y con Sensi hacemos la práctica.
¿Crees que lo que estás aprendiendo puede ayudarte en tu futuro profesional?
Sí, bastante.
¿Podrías destacar algún aprendizaje de las actividades complementarias que haces?
Sí, socializar más.
A ver, desarróllalo.
Pues antes me costaba socializar y ahora, pues gracias a lo que hago aquí y a lo que hago en Inserta, he podido socializar más.
Muy bien.
Y abrirme más a la gente.
Pues yo actualmente sí que pongo en práctica varias cosas. Por ejemplo, tengo una comunicación más cordial, más correcta. Hay una visita que me hizo mucha ilusión y fue un aprendizaje que para mí es una locura. Fue una visita al Spy de Xavi Torres, y de hecho también estaba él, que me gustó mucho, me pareció muy bonita, y que tengas lo que tengas, puedes conseguir lo que te propongas, como hizo Xavi Torres, que lo admiro muchísimo, porque con las dificultades que ha tenido él, la discapacidad física que tiene y tal, que haya conseguido lo que ha conseguido a día de hoy, es una locura.
Gràcies a tots, enhorabona per aquest programa Entrena Talento, i deixem el missatge final per a Ana Carlota Padilla, una dona que també té molt de talent.
Quiero animar a todas las personas que están escuchando esto a que dejen de mirar a la discapacidad como algo que da vergüenza, da pena o incluso da risa, y empiecen a mirarnos como personas que no estamos aquí para inspirar, ni para dar pena, ni para servir de ejemplo de nada, sino que simplemente queremos vivir nuestra vida y que se nos trate como iguales y con dignidad.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
La paraula polisèmica del programa d'avui és talent, i talent és una paraula que sovint relacionam amb capacitats de persones creatives, però també hem de dir que és la capacitat de transformar idees en projectes empresarials, que bé, també és creativitat, però necessitam eines. Avui volem xerrar del talent emprenedor, de com se pot impulsar des de les institucions, amb la directora gerent d'ADR Balears, que és Silvia Delgado. Benvinguda entre avui i demà, com està?
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies per ser en nosaltres. Talent és una paraula de Balones, context de l'emprenedoria, Sílvia?
Pues jo crec que sí, que absolutament, perquè una cosa és tenir idees empresarials i una altra és durant els temps, no? Uh-huh. Tenir un recorregut. I per això sí que fa falta tenir talent, fa uh-huh. falta tenir unes capacitats especials, un poco de... pasta d'empresari, pasta d'emprenedor.
Val, no només pasta de moni, sinó que també hem de tenir unes exacte, certes característiques. Exacte. Però què entenem per talent? Li vendrien al cap? Sí.
Va, és un grup, és un cúmul de capacitats, no? De competències que té la persona. És de tenir creativitat, com t'has dit molt bé, però també ser innovador, sí. ser resilient, molt sí. important, no? Sí. Perquè no és fàcil el recorregut no. per arribar a ser un empresari, i tenir moltes habilitats blanes, tenir pues, capacitat de comunicació, capacitat de treballar en equip, treballar, vale? No solament competències i estar format, que també és important, però també tenir aquestes habilitats que són molt importants pel dia a dia, no? Per treure endavant el teu projecte, que després sigui empresa i que després perduri en els temps.
Uh-huh. Beníssim. I a les Illes Balears diria que hi ha talent emprenedor?
Jo crec que moltíssim, sí. moltíssim. Nosaltres aquí a l'agència, pues, les xifres que tenim de l'any passat ja són bastant reveladores. No tenim més de 800 persones que han acudit a ADR Balears per ser orientats, no? Perquè els expliquem com posar en marxa el seu negoci. No? I a part d'aquests que ja som, que són més que comencen, no? La idea de negoci, ja empreses o emprenedors que ja d'un mes d'un any, un any i mig, dos anys, que ja comencen a produir, comencen a tenir uns beneficis, i que ja són més, volen escalar, volen sí. sortir, fora de, pues, que són més startups. D'aquests també tenim més de 50 que cada any pues, tenim al voltant de l'ADR sí. per ajudar-los a per això, per sí, sí. escalar. No?
I de bones xifres que demostren que efectivament hi ha talent emprenedor, que no és una frase feta, que hi és. I els joves mostren interès per l'emprenedoria en general pues, o costa pues, un poc més?
Sí, sí, sí que mostren. És vera que nosaltres tenim... el que creiem és que també de vegades nosaltres els han de mostrar. ¿Vale? Ja. Perquè ells, claro, si no tenen referència a casa seva, no tenen un pare o un, bueno, qualque familiar, no? que sigui emprenedor, que tingui una empresa, a lo millor no se plantegen la possibilitat de ser autoempleats, no? I de tenir una iniciativa pròpia i posar-la en el mercat i que li comprin. I per això nosaltres tenim un programa que se diu Ivempren Jove, que fem feina a les escoles, a moltes, bueno, les que volen apuntar-se en el programa, bueno, que fan un pla d'empresa durant l'any, tenim mentors dins l'aula i els hi ajuden a posar en marxa una idea, no? A concretar-la en un pla d'empresa que després tenen uns premis. I això mateix també fem a la universitat. Tenim una càtedra que se diu també Ivempren, en la UIB, i que, pues, lo mateix, joves molt brillants, que són enginyers, perquè ho fem amb dos facultats, en Turisme i la Politècnica, que són enginyers i tenen uns projectes que són increïbles, però que no pensen que seran contratats per una empresa, però no se plantegen posar en marxa el seu projecte. I nosaltres els ajudem a tenir aquesta possibilitat, que els hi cabi en el cap, no? Que no està malament i és una opció molt, molt interessant per la seva carrera.
Que bé. Idò, nosaltres xerrem amb la Sílvia Delgado, que és responsable gerent de la directora gerent d'ADR Balears, aquesta entitat de la Conselleria d'Empresa Autònoms i Energia del Govern de les Illes Balears, de llarguíssim recorregut. I quins sectors solen generar més iniciatives noves avui, Sílvia?
Pues mira, nosaltres realment hi ha un multisectorial. És que hi ha gent que acaba fent tema d'empresa tradicional, no? Que des d'indústria, molta d'indústria i molta de comerç i de serveis, sí. Vale? però també molta empresa innovadora i amb sectors molt estratègics, però senzilles, molts de biotecnologia, de biomedicina, del tema sanitari, cada vegada serà més empresa, tema químic, tema nàutic, la indústria nàutica, i també referent en el refit i reper, no? El donar suport a tota aquesta indústria, doncs hi ha molta empresa jove. Cada vegada més un perfil més innovador. Això sí que és vera.
Que bé. I aquesta tecnologia i la digitalització, quin paper diries que juguen els projectes emprenedors avui dia?
Pues molt important, molt rellevant. Jo crec que el tema de la digitalització ja hauria de ser una obligació, no? Jo crec que qualsevol empresa, encara que sigui una de serveis de comerç, ja té una part de fidelitzar els clients, de xarxes socials, de tal que han d'estar en el món online, si no hi seran en uns mesos, no? O sigui que ja la tradicional està digitalitzada, però cada vegada més hi ha empreses que donen suport a altres en temes d'intel·ligència artificial i temes molt, ja t'he dit, molt tecnològics, molt en biomedicina, bioquímica, etcètera, no? Uh-huh. Cada vegada és més important que sigui una part inherent a l'empresa.
Molt bé. I jo crec que mos queda clar que no basta tenir una idea perquè se converteixi en empresa. S'han de tenir eines, recursos, suports com els que dona ADR Balears. Què recomanaries, Sílvia, a les persones que tenen una idea, pues, la volen dur a terme, no saben
com
fer-ho?
Claro, jo crec que bueno, lo primer és que venguin a veure-nos, no? que contactin amb nosaltres, tenint en la web pues el programa Ivempren, però a la web ja directament hi ha un epígraf, no?, per contactar i que mos expliquin, perquè jo crec que si estàs acompanyat en aquest procés, sobretot quan comences, pues és molt més factible que això duri i que arribi a bon port. No? Mm. O sigui que el tema nosaltres liderarem pues això, una orientació, li ajudarem a fer el pla d'empresa si és necessari, li ajuda, o potser una part del pla d'empresa, perquè ja tenen una part, però una part financera potser no la controlen tant. Sí. Els ajudarem, els assessorarem, els formarem, ¿vale? Farem una formació específica amb aquests temes que veiem que haurien de cobrir. I jo crec que i entren en un networking, en una xarxa de contactes que és molt, molt interessant perquè després d'això, que tinguin, arribin a més proveïdors, a més clients, a més... Si vas acompanyat, tot és més fàcil.
Uh-huh. Idò, si teniu idea, també teniu ajuda pública a través d'ADR Balears, interessantíssim i importantíssim. Avui nosaltres hem parlat amb la seva directora gerent, que és la Sílvia Delgado. Donem les gràcies per aquesta estona amb els oients i vetres ràdio. Sílvia, gràcies i sort.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
I vetres ràdio és història.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
En un barquito en Formentera, su boca muerde la noche entera, me paraliza su piel desnuda, su acento suena en el sur de mi tierra, bailando juntos, mezclando pena, cada traguito sabe a condena, su pierna cruza entre las mías y poco a poco nos montamos una juerga, dame de tu boca y muérdeme la sien. Dame de tu risa y déjame crecer, amor. Le dije amor.
Bruno Sotos, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Muchas gracias, muy feliz de compartir con vosotros.
Nosaltres també. Avui hem triat la paraula talent com a eix conductor d'aquest programa. No te deu estranyar que te cridem avui que parlem de talent, no, Bruno?
Hombre, humildemente sí, pero no, a ver, hay talento porque hay ilusión y ganas de crear, pero bueno, se le podría llamar talento, sí.
Venga, efectivament, no? Això és talent. Ser capaç de dur projectes cap endavant i tu estàs duent, jo diria que un projecte vital, no?, a través de la música. L'has fet teu.
Sí, la verdad que, bueno, se ha convertido en mi forma de vivir. Voy viajando, defendiendo mis discos por toda España, vamos, y por parte de Latinoamérica. Llevamos ya desde el 2014, si no voy mal. Y luego, ya más profesional, pues a partir del 2017.
Vale, i doncs això ja impressiona. Això ja, sí. Aquest currículum vol dir que ja estàs amb els peus dins l'indústria musical, no? Ben ficat.
Sí, yo siempre digo que tengo los pies en el suelo y la cabeza en el cielo, pero sí, por suerte, hace años ya que firmé mi contrato profesional con una compañía mallorquina que se llama Blau, sí, vamos, sí. Y habemos muchos artistas allí, pues entre Tomeu Peña, bueno, te podría decir muchísimos, Juanjo Montserrat, o sea, nos podríamos decir muchos.
Molt, y una bona feina que fan a Blau Produccions, amb el Miquel Àngel Sancho al capdavant, sí.
Sí, la verdad que sí, bueno, el que me conoce de cerca y ya sabes que somos como dos familiares, padre, hijo, o hermano mayor, hermano pequeño, o llámelo cada uno como quiera.
Molt bé. I escolta, talent, a nosaltres també ens ha fet pensar en aquest programa mític de televisió que és Got Talent, on tu vares participar ja fa anys, i no sé si va ser el punt d'inflexió, no sé si realment te va canviar la vida aquest programa.
Sí, realmente sí, porque ahí pude dejar mi trabajo, que yo me dedicaba a la jardinería, y bueno, y la música en aquel momento era como un hobby que ni pensaba yo en salir de fuera de Andracha Palma a cantar, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa? Que poco a poco uno pues va creando canciones, va haciendo canciones y al final pues tanto enredar, pues salen cosas que uno cree que valen la pena. Tengo la mala suerte que fallece mi padre, le hago una canción y entonces pues me llaman de un programa de televisión que quieren que vaya y bueno, se juntaron ahí muchas cosas, que la historia es muy larga, porque yo a la primera prueba, para que te hagas una idea, no me presento al primer casting, y no me presenté porque en ese momento no tenía dinero, era en Sevilla, solo había un vuelo, eran 300 y pico de euros más el hotel. Yo estaba a punto de ser papá con mi sueldo de jardinero y yo dije, yo no me gasto este dinero para ir ahí si éramos 90.000 personas en el casting.
Ya.
Y a la semana siguiente me volvieron a llamar y me daban la oportunidad de ir a Barcelona. No se me olvidará nunca, el día de la Merced. Y entonces yo aquello ya lo vi raro. Dije, jolín, digo, venga, vamos a ir a probar, ¿no? Y entonces, pues, tuvimos la gran idea de lanzarnos, ir para allá. Todo esto yo sin decirle nada a nadie, ni siquiera a la compañía discográfica, que ya te digo que es como familia para mí, ni a nadie, la única que la sabía era mi mujer, y cuando llego allí pues pasa lo que todos visteis.
Ya.
Que me cambia la vida totalmente esa actuación, porque claro, aquella noche la... No recuerdo bien ahora si de ser exagerado, pero eran creo que 4 millones de espectadores viendo... la televisión, más luego un vídeo que se hizo viral, que tenía no sé cuántos millones por... Bueno, el caso es que aquello subió como la espuma y gracias a eso y a la vida y al empeño que pusimos todos siempre durante todos esos años, pues llegamos donde estamos ahora.
Fantàstic.
Trabajando mucho.
Sí, i doncs talent i amb molta feina, perquè no bastes talent, s'ha de fer molta feina, sí. Com sa que vosaltres feis. Clar, teniu o tenies aquest I duele dedicat a ton pare, que és una cançó molt potent que sona així.
Tengo tantas cosas que contarte. Hace tanto frío en Andrach. Marzo se presenta en las aceras. Hoy me siento frente al mar. Veo tus señales en la estela. Nunca te podremos alcanzar. Rabia de que corras por mis venas y no poderte abrazar. Aún no he borrado mi sonrisa y no paro de pensar.
noches sin dar con el consuelo, me he abrazado a la familia, gritando tu ausencia, consolado a mis hermanos, sin aire en los pulmones, y aprendido que la vida pega y duele.
I escolta, Bruno Sotos, meravellosa cançó que se pot escoltar en bucle, que surt i se nota molt que surt de dins. Com se manté aquest nivell també musical, de connexió amb el públic? Perquè diuen en català en mallorquí que una flor no fa estiu, no basta una cançó, has de currar molt per dur 10 anys de professió ja.
Sí, la verdad que bueno, que cuesta mucho trabajo. Yo siempre digo que a mí lo que realmente me costó fue lanzarme, ¿no? Luego el mantenerme. Lanzarme quiero decir que la gente supiera que Bruno Sotos estaba haciendo canciones. Porque claro, después de esto te puedes imaginar, después del pepinazo en televisión, como dicen ellos, que lo llaman el pepinazo, firmé con Sony Music, Sony me hizo unas grandísimas ofertas, bueno, cosas que yo ya veía que a mí se me iban de las manos, porque yo lo que quería era estar en mi isla tranquilamente y hacer un poco el camino como yo quería, ¿no? O como yo lo veía. Claro, luego te das cuenta que al año ese globo se ha disparado tanto para arriba que ahora lo que tenemos que trabajar es para soplarlo desde abajo y que no llegue a tocar el suelo, porque si toca el suelo el globo se va a explotar, lógicamente se va a quedar sin aire. Entonces, pues lo que hicimos fue eso, trabajar mucho, viajar muchísimo, a veces pelearme en salas, que esto nunca lo conté, pero pelearme en salas a lo mejor para cantar para 20 personas y luego al cabo de los 2 o 3 años, pues yo qué sé, Madrid o Barcelona o Valencia, pues tener ya una sala de 200, 300 uh-huh. personas, uh-huh. que vale mucho la pena, ya te puedes llevar a tu banda,
claro.
Pero todo ha sido, pues eso, lo que acabas de decir tú, pues ir regando mucho uh-huh. el trabajo, esa flor, uh-huh. para que vayan saliendo más cancioncitas, que vayan creciendo más semillitas alrededor.
Bueno, como buen jardinero lo tienes fácil, ¿eh? Sabes
lo
los
tenemos
trucos.
Clarísimo.
Conoces bien los trucos. I aquí tenim en Bruno Sotos, un xico d'Andratx, com diu ell, que jo no sé si Andratx ho sabran pronunciar segons o on. Bruno, escriure bueno, i pronunciar.
Sí, no, és molt complicat, perquè hi ha llocs on te diuen hace tanto frío al andar, y dicen andar. O yo qué sé, se inventan cada cosa que es muy gracioso, claro. Lógicamente, una palabra mallorquina complicada de decir, pero bueno, yo la verdad que me representa muchísimo, me representa todo. Si quien conozca mi trayectoria y mis canciones verá que estoy muy empapado de estar en mi faro, ¿no? Allí sentado mirando el mar, o subirme a la montaña de Garrafa y mirar hacia abajo al pueblo, o ir a los molinos. Todo eso me ha dado muchas canciones y lo sigo haciendo después de tantos años.
Todas mis barreras, he navegado como un loco por tus playas marineras y he robado cada grano de la arena. Eres ciega luz, mi barco de vela, el rayo de sol sobre mi cabeza. Eres mapa, mundo, guía en mi vereda. Vamos a perdernos sin despertador, amaneciendo desde un nuevo mirador, donde nos empuje el aire y nos arrastre la marea. Que tú lo sabes bien, dame la razón, que la tramontana me da la inspiración. No hay delirio mío, pura vida, si sigo en tu tierra.
I així sona aquest xico de Andratx, fantàstic també, perquè se nota que hi posa molt de cor i molta vivència amb Bruno Sotos. I mos deies que ara comença el gira. A veure, compta, encara que sigui breument, per on te dura aquesta gira, Bruno?
Pues mira, tenemos seguramente todo este año y luego en este mismo año a finales iremos lanzando alguna canción nueva, porque ya saben, el oyente sabe lo complicado que se ha vuelto la música. Antes, cuando esperábamos el disco de nuestro ídolo, te salía una canción y a los 3 o 4 meses después de haber escuchado en la radio la canción ya salía el disco, ¿no? El LP. Pero ahora no, ahora todo es tan complicado con lo de las redes sociales y lo de las plataformas digitales que tenemos que ir alimentando poquito a poco, pues cada 2 o 3 meses. Y entonces, pues ya digo que la gira empieza ahora, este fin de semana, me voy a Barcelona y Andorra. Y la gira va a acabar, si no voy mal, en un teatro muy importante de Mallorca que no te puedo anunciar porque si no Miguel Ángel me va a matar.
Venga, i de quan ho sàpigues, Ràdio Pública estarà a la vostra disposició per contar-ho. I escolta, ja i anirem acabant i sortirem en la teva música, però què tal la relació amb el públic? Perquè tu ets un tio molt normal, que com dius ets un xico de Andratx. Crec que la fama no t'ha pujat en el cap perquè l'estàs conreant com a bon jardiner amb molta feina. Què tal se relaciona la gent amb el públic?
La verdad que muy bien. Para mí es muy normal, ya que tuve la suerte de que todo me pasó ya con 31 años. Yo empecé a cantar ya muy tarde, con 28 años. Y esto me llega con 31 años. Hoy en día tengo 41, no me cuesta sacarlo ni esconderlo. Pero claro, quieras o no, no fui un niño que me vino... Tengo amigos que le ha venido la fama con 20 años y entonces eso se ha convertido en algo muy difícil de llevar, ¿no? O complicado. ¿Qué es lo que hago yo? Cuando veo a alguien que está muy excitado, excitada, o que vienen corriendo ahí a ese, yo le digo siempre, porque la gente alucina, claro, porque yo, al final se convierten, el que se arrima y se convierte en amigo.
Ya.
O amiga, perdón. Entonces yo lo que intento es que la gente conmigo se sienta como se siente con cualquier otra persona, que yo no tengo nada que esconder, ni tengo nada de especial, simplemente es que hago canciones de lo que vivo a diario y que no hay cosa más bonita que uno pueda vivir y trabajar de lo que le apasiona, ¿no? Y siempre he sido con ellos muy agradecido, pero también te digo a la misma vez, a la gente la trato como trato a mis amigos, vamos. O sea, ellos se dan cuenta enseguida que ahí no hay ningún Maradona, ya, ni ningún Kurt Cobain, ni nadie inalcanzable, sino, como tú has dicho, el chico d'Andra, però nosotros... I ja està.
Molt bé, estem segurs que és així i basta sentir-te xerrar i t'agraïm molt aquesta conversa, Bruno. Avui, a partir de la paraula talent, un home de talent que va començar un programa com Got Talent, on va, com has dit, el pepinazo, no?
El pepinazo.
El pepinazo se va fer en aquell programa, però que sigui per molts anys més de bona música i sobretot d'energia i de somriures. Bruno, gràcies.
Muchísimas gracias a vosotros y os mando un abrazo gigante. Mucha salud.
¿Cómo decirte que me pierdo en las aceras? Me lanzo contra el aire, me empuja la marea. Llegaste en el momento equivocado. Mi vida se termina y me acerco al fracaso. Descalzo y se luce en la vereda. Me sigue en la sombra, me choco con las piedras. Quizá me siento tan extraño porque cada vez que abrazo me encuentro débil, rechazado. Ya no corto flores, ya no escribo cartas, ya apagué el azul que sembró la madrugada. Ya no corto flores, ya no escribo cartas, ya apagué el azul que sembró la madrugada.
Sigo aquí, soñando tus promesas. La casa se derrumba y yo sigo con las deudas. Perdido entre polvos y mentiras. Me asomo a la ventana y arden mis días. Comencé por olvidarme del pasado. Cuando cierro los ojos te encuentro aquí a mi lado. Y te juré que nunca te querría. Y ahora que te encuentro es difícil todavía. Flores, ya no escribo cartas, ya apagué el azul que sembró la madrugada, ya no corto flores, ya no escribo cartas, ya apagué el azul que sembró la madrugada. Thank you.
ya apagué el azul que sembró la madrugada. Ya no corto flores, ya no escribo cartas. Ya apagué el azul que sembró la madrugada.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és coneixement.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Diumenge, a les 12, segueix el futbol balear.
Bon dia, benvinguts a Espostres en Joc.
Amb Espostres en Joc.
Amb els partits Atlètic Balears, Atlètic Lleida.
Barbastre, Andràs.
Poblense, Reus.
València B, Societat Esportiva Eivissa.
I Porreres, Terrassa.
I a les 2, la transmissió des de l'estadi de Sant Mós del partit de primera divisió Real Mallorca, Espanyol.
Tots en directe a la ràdio pública i també ens podreu seguir al YouTube d'Esports IB3.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
I've been driving in my car. It's not quite a Jaguar. I bought it in Primrose Hill. From a boat from Brazil. It was made in 59. GPO owned it before. I drive in it for my job. The governor calls me a slob.
Arribem al final del programa. Prometem que no hem enterrat els nostres talents, que sempre fem feina amb la intenció de donar el millor de nosaltres, de multiplicar talent. Toca baixar barrera i ho farem amb un home de talent que té entre les mans una aplicació que ha de facilitar-nos trobar aparcament al carrer. Escoltau-lo, sobretot si encara estàu donant voltes dins el vostre cotxe.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Jaume García, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Hola, molt bones, encantat, molt bé.
Nosaltres també contents de tenir-te i de fer aquesta xerradeta amb tu per anar baixant la barrera del programa. Si te dic talent, Jaume, que te venes cap primer de tot.
I de per jo és inevitable pensar en una figura. A més, una figura mallorquina, amb en Rafael Nadal.
Nosaltres t'hem demanat que avui mos ajudis a baixar barrera perquè hem pensat, mos has de permetre dir-ho, que ets un jove amb talent. Primer, sí. Perquè no tothom se pot treure un grau d'enginyeria en sistemes aeroespacials, que només el nom ja assusta un poquet. Sona molt difícil, ho és, Jaume?
He de dir que sí, difícil és, però no és impossible.
No, no.
I amb molt d'esforç i dedicació, doncs les coses acaben sortint.
I ara estàs ja currant de l'OT o no?
Sí, sí, actualment estic com a analista de dades, una aerolínia.
Molt bé, interessant, no?
Sí, 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 sobretot en el panorama que han tingut aquests darrers dies.
Sí.
Sí, sí, a l'ordre del dia, vaja.
Sí, sí, totalment. I de nosaltres també pensàvem que se necessita talent, a part de per el que fas, que mos estàs contant, per posar en marxa una start-up, una empresa de nova creació, en base tecnològica. Tu ho has fet amb uns companys creant una aplicació que ho batia com a Dubble, no sé si ho he pronunciat bé, Dubble.
Correcte.
Que, sí. Que ha de posar, jo podríem dir que un poquet de seny a ses selva que és la recerca d'aparcament en el carrer, que cada vegada n'hi ha manco. Conta'm-nos idea d'aquest Dubble, Jaume.
Sí, i doncs bàsicament l'idea és trobar un espai, d'acord, que connecti a usuaris. Nosaltres amb Dubble el que intentem és poder posar un mapa en comú on els diferents usuaris de l'aplicació han desenvolupat un sistema software que el que fa és que els nostres usuaris, quan aparca, reben una notificació i els convidam a posar un pin a un mapa. D'aquesta manera, quan fan aquesta publicació, poden configurar una sèrie de dades molt bàsiques, com seria l'hora aproximada a la que poden partir, tot i que després ho poden modificar, i també a partir d'aquí la zona a la que estan. D'aquesta forma, la resta d'usuaris poden veure espina en el mapa i convidar o fer una sol·licitud per passar un format de connexió entre aquests dos usuaris.
Uh-huh. Val. Per tant, no és que jo llanci un vaig alliberar un espai, sinó que me connecta amb algú, no? Directament. Li estic dient, li dic a algú, vine cap aquí que jo alliberaré un espai.
Efectivament. Nosaltres ho girem tot entorn a la informació, d'acord? En intermediar informació. D'aquesta forma, el que fem és que ja, quan l'usuari està aparcant, el convidam a publicar i a posar la informació. D'aquesta manera, la resta d'usuaris, en temps, poden anar veient si aquesta informació se pot adaptar a ells o no, i si consideren que sí, enviar una sol·licitud per connectar.
Vale, un, no? Mm-hmm. És a dir, no mos poden trobar a 10 cotxes davant un cotxe que està a punt de sortir del seu apartament.
Efectivament, el sistema. I durant tot el desenvolupament del projecte, nosaltres ja hem pensat en aquest tipus de casuística i hem posat barreres per mig. L'usuari sí que pot rebre diverses sol·licituds, però únicament connectarà amb un usuari. Clar, s'interessa quan passa en aquesta fase de connexió, perquè és on nosaltres començam a facilitar un xat intern, un mapa de rotat cap a un concret, etc. És a dir, posant totes les facilitats per poder aprofitar aquesta informació de manera correcta. El que volem evitar és qualsevol tipus de fricció, com bé diu, situacions de 10 persones esperant que surti un cotxe.
Clar, això és el que jo m'imaginava quan vaig llegir que era Double. Per tant, com ho feis perquè se produeixi aquest match?
Tan fàcil com ara usuari que està conduint aparca, rep una notificació, realitza una publicació i rep diferents sol·licituds. Accepta la sol·licitud que més s'adecui a ell i a partir d'aquí passam en aquest estat de connexió. Uh-huh. D'acord?
Val.
En aquest plano el que podrà veure és, no us hem d'imaginar les típiques aplicacions que estem utilitzant a dia d'avui, com podrien ser Uber, Cabify, com va arribant la persona en la que ha connectat. Té també un apartat de xat i la persona que se dirigeix en aquest punt pues té un rotat de mapa, com seria un rotat de Google Maps o qualsevol altre que ja coneixem.
Jo no acabo d'entendre, per això te vaig repreguntant, perquè el que acaba d'aparcar es coirà a una persona determinada, que és que és una persona molt ben valorada dins l'aplicació, és una persona que li donarà punts per fer alguna cosa. Per què n'escoeix? Per què escoeix en Joan i no en en Pere?
Bé, aquí nosaltres el que volíem fer i el que estem fent és precisament residir en l'usuari que ha publicat la informació, que tingui la capacitat de determinar a qui li ensenya les dades, d'acord? Quan nosaltres estem en el map inicialment, únicament veiem un pin amb una informació molt restringida, d'acord? Les dades podríem dir que s'alliberen o passen a ser més visibles, per exemple, qui és la persona que ha publicat, on exactament està aparcat. Això passa a desbloquejar-se una vegada en fer la connexió. I pensam que això ha de residir a l'usuari que ha fet la publicació. Llavors, ell, per la seva banda, veu les diferents sol·licituds amb qui tingui més tipus d'afinitat, per així dir-ho, o més li encaixi. Nosaltres també estem treballant amb un sistema de puntuació basada en lo bé que jugues en el joc, per donar també més fiabilitat a l'usuari i que pugui reforçar, acceptar la sol·licitud, o que tingui més eines per determinar-ho, no? Decideix una mica amb això.
Val. I no, digues tu, Jaume, sí. digues.
No, després també tenim un sistema de puntuació interna que el que fa precisament és incentivar a l'usuari que està fent la publicació a connectar. Per què? Perquè podrà anar guanyant una sèrie de monedes internes que únicament tenen sentit de dins de l'aplicació i que els hi permet després, a un apartat que tenim de tenda, poder fer un canje de diferents promocions i descomptes que tenim de tot el que és el comerç local. D'acord? D'aquesta manera nosaltres volem incentivar l'usuari a seguir publicant, a seguir connectant, a fer aquests intercanvis d'informació i l'incentivam a través de diferents promocions, fent un estímul en el comerç local.
Val, que interessant. Per tant, aquí connectes molta gent, moltes coses, molts
Correcte.
Sectors, i parles de jugar. En el final és una aplicació que és com un joc, perquè d'alguna manera has d'incentivar la gent perquè el faci servir. Si no, no són tan generosos. Mon anam despuesto i ja s'encarregarà un altre.
I érem molt conscients quan estem fent tot el desenvolupament, han cercat una via i que no es permeti també estimular, doncs, com bé dius, no únicament els usuaris, sinó els comerços locals.
Val, que això també seria com una fase de finançament, no?, d'aquesta aplicació?
Clar, sí, dins de la fase de finançament convidam a tots aquests comerços locals que ja ens han començat a contactar i que tenen el problema, bàsicament, que són els propis usuaris que van consumir en els seus locals que se troben a Palma amb aquests problemes d'aparcament. Ja no únicament a Palma, sinó també a altres indrets de Silla.
Molt bé, perquè això se pot aplicar a qualsevol banda, no? Ha de ser localitzat.
Correcte, no, se pot aplicar. Nosaltres ara actualment sí que és vera que tenim el mapa restringit a lo que és Espanya, d'acord? Tot i que posa molt de foc inicial tant a Màlaga com a Mallorca, que és on volen fer la sortida oficial. Ara, com han dit, estem a la fase de validació de beta, on ja tenim més de 2.600 usuaris des de que ho van comentar dilluns passat, i estan provant, estem fent petits retocs per millorar i preparar un bon llançament amb, doncs, també aquesta força de comerç local tant a Màlaga com a Mallorca.
Que bé, Jaume, que interessant xerrar amb en Jaume García, que mos ajuda avui a baixar la barrera del programa, d'aquesta aplicació que estan desenvolupant per trobar aparcament, cercar, trobar aparcament. Ja mos estàveu contant que té bona pinta, que això pot ser que funcioni i molt bé, però que se necessita perquè una startup comenci a rodar, que se necessita per passar d'aquesta fase beta i dir ja ho hem aconseguit, ja tenim l'empresa en marxa.
Doncs bé, aquí hi ha un concepte clau que és determinar si el que ha posat damunt la taula és un interès per ciutadans o no, que seria la validació una mica d'aquest concepte idea. Aquest és el primer punt que nosaltres amb aquesta setmana ja estem podent validar. A partir d'aquí, òbviament, s'encara, de dins del món de l'startup, el que són diferents rondes de finançament, que ja els estem preparant i que ens ajuden molt, especialment en aquestes primeres fases, per donar l'empenta necessària tant en reforçar l'equip com en donar a conèixer el producte.
Idò, Jaume, molta sort, i abans de baixar barrera te faig les dues preguntes habituals d'aquesta secció per la gent que mos escolta quan són pràcticament les 11 del vespre. Que fa un jove com tu abans d'anar a dormir? Algun costum que mos ajudi a dormir millor?
Bàsicament, jo me dedico a sopar tranquil, en calma, de desconnectar-ho tot, d'estar uns 5-10 minuts en el llit tranquil i a dormir.
Molt bé, perquè deu ser un tio enganxat a una pantalla, no?, habitualment.
Sí. Desconnexió absoluta, sí, perquè durant tot el dia darrere pantalla.
Sí. I necessitem una cançoneta. Vinga, quina t'agradaria compartir amb els oients per baixar la barrera del programa?
Mira, idò, nos han estat posant una de Changuito aquests dies. També n'agafaré una de Changuito, però serà Viatjarem.
Molt bé. M'imagino que t'han posat Santa Meu Penya, clar.
Efectivament. Sí.
Lògic. I doncs, escolta, Jaume, moltíssimes gràcies, moltíssima sort, i aquí mos tens també per donar una empenta en la informació sempre que sigui necessari. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada forta.
Entre avui i demà, Araçal i Bosch.
Hi ha mil històries en els teus ulls, van fent camins desconeguts, reunint memòries que t'han romput, vas dissenyant un nou futur. Plena d'eufòria te deixes dur els somnis que no has viscut. Agafa força, partirem junts fins on mos dugui aquest impuls. Sincertesa amb dues vides s'ha creuat, navegant entre ferides mos trobant, arrencant amb valentia i
viatge sense fi, on tot tindrà un nou sentit. I viatjarem per aquells somnis que un dia van desfer, per ses històries que fan que s'aturis temps, per s'esperança fins que tot se pugui fer. Teus ulls, el teu moment.